El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe directe.radiosabadell.fm.
Tota la gent de l'Ebre està ben unida per una veu que crida: lo riu és vida, lo riu és vida, lo riu és vida. Tota la gent de l'Ebre està ben unida i els pobles de la terra ja no s'oblida que hi ha una veu que crida: lo riu és vida, lo riu és vida, lo riu és vida. I els pobles de la terra ja no s'oblida.
Aquest clàssic de Quico el Celio, el noi i el Botafarreri, es recull tota la cultura de reivindicació al voltant de l'Ebre i del Delta, que va néixer quan es va posar damunt la taula l'opció de fer-ne un trasbassament. A Sabadell i al voltant del Ripoll també ha nascut la voluntat de reivindicar un espai que sempre ha estat ideal per sortir a fer esport i per gaudir del lleure. Però ara mateix el Rodal és l'únic gimnàs que no ha tancat i això ha provocat una allau de persones al voltant del riu. Segurament el cap de setmana hi podríem trobar més gent respirant en aquest pulmó verd que no pas a la pròpia Rambla, i això repercuteix en la biodiversitat del Ripoll, igual que l'activitat industrial de la ciutat. Analitzem, però, com està i quin és l'estat del Ripoll amb l'ambientòleg i tècnic en biodiversitat de l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura de l'ADENC. Gerard Codina, bon dia.
Hola, bon dia.
Actualment, fem una foto fixa de com està el Ripoll. En quin estat de salut diries que té ara mateix el riu Ripoll?
Mira, el riu Ripoll segurament, amb la seva evolució històrica els últims anys, ha patit una millora. Aquesta millora, però, no és deguda perquè sí, no? Sinó és deguda a moltes tasques de conservació d'aquest espai, a moltes d'elles realitzades per l'ADENC, un projecte que ja té una llarga trajectòria, és el fer reviure el Ripoll, i altres també que ha fet l'Ajuntament i algunes fins i tot que hem col·laborat a Ajuntament i ADENC.
I en sentit global, per tant, ara mateix és el millor moment, diguéssim, des que en tenim constància de l'estat del Ripoll?
A veure, ha millorat el riu Ripoll els últims anys, l'únic que també hi ha hagut dels i baixos, no? Com pot haver afectat la pandèmia de la Covid en el riu? És difícil poder avaluar, doncs, tots els efectes, no?, que pot haver tingut, però hi ha alguns que poden haver sigut positius i altres que no, no? Segurament tothom ha sentit parlar que durant les èpoques de confinament, no?, hi ha hagut un rebrot de la fauna, no?, en els espais naturals, no? Però molts cops aquest rebrot, doncs, ha sigut momentani, no?, perquè un cop s'ha acabat aquest confinament, no?, hi ha hagut una sobrefreqüentació en aquests espais, justament per la dificultat, no?, ara de sortir als municipis. I el que comentaves abans, no?, doncs, la població de Sabadell, doncs, és un dels pocs espais que té ara, no?, per gaudir de la natura. Tot i així, també el que hi ha hagut, no?, com que no hem pogut sortir a realitzar tasques de manteniment i de conservació, no?, que ja estàvem duent a terme l'ADENC, no?, doncs, en aquest sentit també hem fet un pas enrere, no?, a tasques que realitzàvem, com plantades, extracció i control d'espècies exòtiques, s'han abandonat o s'han dut a terme en menor mesura, no?, arran de la pandèmia, i això pot haver fet, no?, també que haguem retrocedit una mica, no?, respecte potser a anys anteriors.
Anem una mica per parts, perquè el que has dit ara em sembla molt interessant sobre els efectes de la pandèmia. Clar, la primera cosa que se m'acut és, dius, hi va haver un important rebrot de fauna, no?, tal com de fauna i de flora, no?, ho hem vist a tot arreu, no?, per exemple, fa unes setmanes a Ràdio Sabadell parlàvem del cas dels senglars, que els tenim passejant per la zona nord de la ciutat pràcticament com uns ciutadans més, en alguns casos. Però aquest rebrot d'aquesta fauna ha estat un rebrot de fauna autòctona o aquesta fauna invasora ha aprofitat per fer l'agost també?
Segurament els dos casos, no? El que comentava, amb el cas de les espècies exòtiques, hi ha un gran esforç, no només de l'ADENC, sinó de moltes entitats arreu del territori, que el dia a dia, no?, doncs, estan en aquesta lluita, no?, en defensa de les espècies locals, i per fer-ho, no?, doncs, s'han de fer unes gestions d'espècies exòtiques que ocupen un munt d'hores, no? Aquest any, durant el confinament, moltes d'aquestes gestions no s'han pogut fer o s'han tingut de reduir a pocs mesos de l'any. Això pot haver afavorit, no?, que algunes espècies que potser estan més localitzades o més controlades, no?, puguin, o sigui, la disminució d'aquesta gestió pot haver facilitat, no?, que aquestes espècies hagin remuntat una miqueta.
Però no tenim dades encara, ara no ho podem afirmar al 100% amb les dades, no, Gerard, encara?
Clar, és molt difícil de poder avaluar ara mateix. L'únic que, clar, nosaltres, per exemple, com a experiència pròpia, estem realitzant diverses tasques, no, amb aquest tipus d'actuació, tant a nivell de plantes com a nivell de fauna, no? Activitats que realitzàvem durant la meitat de l'any, no, potser uns 6 mesos, s'ha acabat reduint en 2 o 3 mesos. Clar, realment l'esforç que hem destinat aquest any, no, a aquestes activitats ha sigut molt menor, no per voluntat nostra, no, sinó perquè la pandèmia ens ho ha dificultat. I per tant això pot ser un motiu, no, que hagi afavorit potser doncs que algunes espècies que estaven més controlades en el riu Ripó doncs hagin pogut avançar una miqueta. Tot i així, nosaltres continuem treballant i, de fet, ara mateix estem treballant-hi. L'únic que això, doncs, amb certes dificultats arran d'aquestes normatives, no, que hem d'aplicar.
Anem a fer una mica d'aquesta foto que dèiem, del Ripoll. Actualment, quines són les espècies animals que més hi predominen?
A veure, el Ripoll és un espai d'alta biodiversitat a nivell de Sabadell, segurament l'espai amb major biodiversitat, i aquí estem parlant de moltíssimes espècies autòctones, sobretot ocells, és un espai amb alta riquesa d'ocells, però també hi trobem doncs que hi ha espècies exòtiques i algunes d'elles problemàtiques. A nivell faunístic, doncs una espècie fàcil de veure i que segurament és una de les més predominants a nivell d'espècies exòtiques invasores seria la tortuga de Florida.
I com ha pogut venir?
A veure, la gran majoria d'aquestes espècies exòtiques provenen d'alliberaments. Són espècies que fa uns anys doncs es tenien com a espècies domèstiques, no? I en el cas de la tortuga de Florida, tot i que recentment doncs és una tortuga que ja no es permet el seu comerç, doncs anys enrere sí que tothom podia comprar-ne, encara hi ha particulars que en tenen, no? I els alliberaments d'aquests animals doncs és una cosa que s'ha produït, es continua produint, i fins i tot ara hi ha noves espècies, no, que arriben i que també potser d'aquí uns anys doncs ens aporten problemàtiques similars.
Per tant, pendents de veure també l'efecte. En el cas de la fauna, què seria el més predominant? En el cas de la flora, hem parlat ara de la fauna, en el cas de la flora, què seria el més predominant? I sobretot com a espècie exòtica hem sentit parlar molt de la canya, no, en aquest cas?
Exacte. A l'avenc, des de fa molts anys, segurament ja se'ns coneix molt per això, no? Doncs estem intentant controlar la canya americana, no? del riu Ripoll, i en aquest sentit doncs és una espècie que tothom que es passegi pel riu Ripoll veurà, no? Perquè realment té una gran cobertura a les proximitats del riu. Segurament a nivell vegetal l'espècie invasora que més problemes està duent a terme en el riu és la canya americana, però n'hi ha altres també. Doncs els últims anys, per exemple, també hem començat a gestionar el lligabosc del Japó, que és una altra espècie bastant extensa en el riu, però tot i així, doncs, gràcies als esforços, no, que s'han estat fent els últims anys, mica en mica hem anat recuperant el bosc de ribera, que seria la vegetació que pertocaria, no, estar en aquesta zona.
Uh-huh. Per tant, mica en mica recuperant com hauria de ser aquest riu Ripoll. Per cert, en les últimes hores, Gerard, el Moviment Veïnal del Sud ha denunciat que el Ripoll baixa ple d'escuma, que hi ha zones on hi ha molta escuma. No sé si heu pogut mirar-vos-ho, de fet veig que us mencionen també a vosaltres a nivell de xarxes socials, no sé si n'heu tingut constància i us preocupa el que pugui estar passant.
Exacte, sí, ens han informat d'aquesta problemàtica que s'ha produït, no?, recentment, i és un problema que, bueno, malauradament habitual, no?, que hi ha abocaments de residus en el riu, tot i ser una pràctica il·legal, no?, i que nosaltres denunciem, i malauradament, no?, es continua produint, però és una cosa que s'ha d'estar molt a sobre i realment, doncs, evitar que es produeixi, perquè accions puntuals com aquesta pot realment afectar molt greument, no?, esforços de conservació que porten anys fent-se. A més a més, doncs, no és una cosa puntual, no?, sinó que ja al llarg dels anys se'ns han notificat altres, i a més, fent l'anàlisi de les aigües, que ADEM també realitza, l'estat ecològic de l'aigua del riu Ripoll, doncs, al llarg del temps hem vist que les condicions d'aquesta aigua no són les idònies, sinó no només és treballar doncs, la part més vegetal i faunística, sinó que també hi ha una part de qualitat de l'aigua que fa anys que veiem que no és la millor que podria ser, i també seria una cosa a treballar. I aquí hi ha una responsabilitat, no?, de tots els municipis propers al riu, i també doncs, que s'ha d'intentar doncs, que tots els usuaris del riu, no?, amb indústries i també municipis, doncs, siguin molt estrictes amb la normativa perquè aquests episodis no es produeixin.
Em dius que ja les condicions de l'aigua no són les idònies. Què li passa a l'aigua del Ripoll?
A veure, nosaltres fem un anàlisi a partir d'indicadors físics, químics i biològics, i això ens indica doncs, la qualitat d'aquesta. Tenim un riu que, lògicament, per on està situat, que hi ha una gran freqüentació, està en una zona molt urbana, doncs és un riu que té molts impactes. I, per tant, tenim que la qualitat d'aigua habitual doncs, no és bona. Acostuma a donar-nos uns valors mediocres, no?, a nivell de qualitat. Tot i així, pensem que cal destinar més esforços per millorar-ne la qualitat.
Que això passaria per?
A veure, més, sobretot, a més controls en temes d'abocaments, que és una per evitar episodis com aquests que s'han denunciat avui, però també doncs, millores en infraestructures, sobretot en temes clavegarams, recollides d'aigua. Malauradament encara hi ha en episodis, sobretot d'aigües torrencials, d'episodis torrencials de pluja, doncs encara doncs, moltes aigües que no acaben de ser del tot netes, no?, doncs acaben arribant en el riu. I també és molt habitual, segurament tots els usuaris que freqüenten el riu, és la presència de residus d'aquests tipus, no?, però provenients d'aigües residuals com les tovalloletes, que és fàcil de veure enganxada a la vegetació i a les vores del riu.
Per tant, això és que, d'una banda, els ciutadans no fem un ús correcte, no?, d'aquest residu, i de l'altra, que tampoc es fa una depuració correcta de les aigües residuals.
Bueno, més que un tema de la depuració, és un tema també de la recollida. Tenim unes infraestructures de gestió de l'aigua que han quedat, que són antigues, no?, i es podrien millorar, i això provoca, no?, que en alguns episodis, sobretot de torrencials, no?, doncs aquestes aigües no tractades puguin arribar al riu. I això és un tema a treballar, i també és un esforç que els municipis doncs, han de destinar esforços, sobretot.
Clar, el riu Ripoll, en això que s'ha posat tant de moda, no entén de fronteres, no? És a dir, ell tal dia si està passant per Sabadell, per Castellà del Vallès o per on sigui, no? Al final, es veu molt la diferència del tractament que fa cada municipi del riu en funció de com està la zona municipal de cada municipi?
A veure, nosaltres com a DENC estem centrats només al tram de Sabadell. Suposem que és lògic, no?, que cada cop, a mesura que el riu va avançant i passa per més municipis, la qualitat no sigui tan bona, no? Tot i així, el que comentes és totalment cert, no? És un sistema natural que fa la connexió, i per tant hi ha molts municipis, no?, que es connecten a partir del riu Ripoll. Per tant, és una responsabilitat compartida, i per tant és un tema que s'hauria d'analitzar en global, no?, de tot el riu, però també potser en detall de municipi a municipi.
I sou conscients de si hi ha aquests punts de trobada, si hi ha aquesta recerca, diguéssim, de punts d'acord entre els municipis?
Que nosaltres sapiguem, no existeix una estructura d'aquest tipus. Més enllà de potser associacions puntuals que estan a cada municipi, fan els seus anàlisis, els comparteixen, i després també, vull dir, publicacions que poden fer també les administracions, però un punt de trobada a nivell de tota la conca hidrogràfica i que es preocupi, no, per la problemàtica general de la conca hidrogràfica del riu Ripoll, no en tenim constància.
Anem a l'ús que en fem els humans, no? Del riu Ripoll, especialment ara aquests dies que, com dèiem, és un gimnàs a l'aire lliure. Quina incidència té realment el fet de que moltes persones hi passin? I també quina incidència té la manera com hi passen? És a dir, no sé si és pitjor per la vegetació algú que passi caminant que algú que passi corrent. No sé si hi ha un llindar que és el més complicat per assumir per una zona com la del Ripoll.
Clar, a veure, una situació idònia doncs, seria que el riu Ripoll no pogués ser un espai totalment naturalitzat i tal, però la realitat, hem de ser realistes, no? I és un espai que és periurbà, no? Està totalment enganxat a la ciutat i que la ciutadania també necessita espais naturals on realitzar activitats esportives, d'oci i tot, i per tant s'ha de buscar un equilibri on aquestes activitats siguin sostenibles, no? amb la pròpia conservació de l'ecosistema fluvial. En aquest sentit, sobretot una tasca que cal fer, no? Doncs és una mica la divulgació i la conscienciació de potser d'unes bones pràctiques, no? En el riu. A nivell del que comentes, de no afectar la vegetació, el riu Ripoll té uns itineraris marcats i només pel fet d'utilitzar els camins i potser no sortir i anar per espais que no són tan de pas, ja no alterem aquesta vegetació. L'únic que també, vull dir, la sobrefreqüentació del riu sí que té també uns impactes sobre la fauna, no? Que potser amb un gran volum de persones que passin per aquest espai, doncs no s'hi poden arribar a sentir segures i tot. L'únic és això que comento, no? És un espai que és periurbà i el que s'ha de buscar és l'equilibri, no? Entre l'ús social i els interessos ecosistèmics. Sobretot cal fer molt esforç en divulgar, no? Aquestes bones pràctiques en el riu i això, treballar perquè cada cop puguem conviure millor, no? Amb la natura més propera.
No t'he preguntat per les bicicletes. Entenc que això ja és un capítol a part i que encara complica molt més, no?
A veure, és el que et comento. Hi ha uns itineraris que estan marcats i si se segueixen aquests itineraris, sobretot, podem arribar, no? a una situació que no hi hagi tanta conflictivitat entre la conservació de la vegetació i tot. Hi ha un problema potser amb les bicicletes que potser surten del camí, també una problemàtica doncs, és el fet de portar el gos sense lligar, no? Per tant, són vàries, no? Les problemàtiques i que en el fons són fàcils de solucionar si els ciutadans som responsables, no? I ens arriba aquest missatge que cal arribar en un ús sostenible dels espais naturals propers.
Uh-huh. Per tant, ens quedem amb aquest missatge. Els gossos, també, un altre aspecte. Perquè, clar, entenc que llavors s'interfereixen també en la fauna, no?, sobretot.
Clar, en el fons, un gos, doncs, també, si no està lligat, doncs pot interferir directament en animals que visquin en el riu, sobretot aus, que abans ja comentava que és un dels gossos més divers que estiguin nidificant en aquesta zona, i per tant és important, no?, en un espai natural, doncs, anar-hi amb els animals de companyia lligats, no?
Doncs ens apuntem aquestes recomanacions per mantenir la fauna i la flora del riu Ripoll. Gràcies al Gerard Codinà de l'Adenc per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies.